l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri, tot a punt ja per gaudir d'una de les nits més esperades de l'any, la més curta i amb la que celebrem el solstici d'estiu. Aquesta nit de Sant Joan, 23 de juny a Calella, és tradicional que s'encengui la foguera al passeig de Manuel Puigverd amb la flama del Canigó, el foc que ha sortit de la muntanya del Pirineu i que s'escampa pels països catalans com a símbol de renovació i també d'unitat dels pobles de parla catalana. A punt, a aquesta hora d'arribar a la flama en aquests moments, portada en cercavila per la gent del grup Avimoltó, que s'han desplaçat amb el Gret de Mar per anar-la a buscar, que la portaran tot passant pels passejos marítims de Santa Susana i Pineda i faran un recorregut pels carrers de Calella fins a arribar al punt final. Allà s'encendrà la foguera. Es farà després la lectura del manifest de la flama, donant inici així a la revetlla popular, amb música, sopar a la fresca, que organitzen diverses entitats locals amb l'Ajuntament de Calella. A més, l'ANC Calella per la Independència, que ha estat dins la comissió organitzadora, ha preparat un enlairament de fanalets per acabar de donar llum a la nit, que es preveu serena i calorosa. Serà la celebració popular que es fa aquí a la ciutat, però a les cases particulars, també en establiments, la nit més curta de l'any també es festejarà, com en tota data assenyalada, la gastronomia catalana, la tradició catalana, hi dedica un dolç. Per aquesta són les coques que els establiments d'alimentació i sobretot les pastisseries han començat a elaborar, coure i servir de bon matí. Des de la pastisseria Itxar de Calella, el seu propietari, Albert Itxar, ha explicat a Ràdio Calella que preveuen un volum de venda similar a la de l'any passat. Diu que les que tenen més sortides són les grans, encara que n'hi ha de totes mides i preus, des dels 8 fins als 28 euros.
Nosaltres fem 5 mides, tenim des de la petita que són a 8 euros, d'on en poden menjar 4 o 5 persones ben bé, a la més grossa que val 28, doncs, que és una coca que nosaltres en diem de tota la llauna, d'una mida de 60 per 40, on, doncs, que són les coques que agafen els grups grossos.
El Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província preveu vendre 920.000 coques artesanes per Sant Joan. Per garantir que sigui una revetlla tranquil·la i segura, la policia local de la ciutat ha previst un dispositiu especial, el típic per aquesta nit. A tot això, també destacable, l'ampliació del transport públic ferroviari per facilitar els desplaçaments. Aquesta nit i matinada, Renfe reforçarà la capacitat habitual dels trens de Rodalies que enllacen Barcelona amb les poblacions més turístiques del litoral, les de la costa de Barcelona-Maresme, la Costa Brava i la costa del Garraf. Hi haurà 10.500 places addicionals. D'altra banda, es muntarà un dispositiu especial de seguretat coordinat pels Mossos d'Esquadra amb policies locals a les estacions on es produeix una aglomeració d'usuaris més importants. Són, per exemple, aquí a la comarca, a Mataró, Ocata i el Masnou.
Les eleccions generals del 26 de juny a Ràdio Calella Televisió.
Convergència Democràtica encara a les últimes hores de la campanya electoral intensificant els actes programats a la ciutat. La filtració de les converses enregistrades entre el ministre de l'Interior en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona amb el director de l'oficina antifrau han marcat aquestes últimes hores de campanya també aquí a la ciutat. En un berenar sopar organitzat per Convergència, Marta Pascal va denunciar els mètodes antidemocràtics del govern espanyol del Partit Popular per utilitzar les clavegueres de l'Estat i posar-les al servei de Fernández Díaz. La portaveu de Convergència Democràtica diu que els catalans hi donaran resposta a les urnes aquest diumenge.
Això no quedarà impune, per dir-ho d'una manera, que evidentment el govern del Partit Popular, per més comptes que en doni, jo crec que la millor resposta que li podem donar és, doncs, massivament a les urnes dir-li, doncs, que no el volem i que els catalans fem el nostre propi camí i que millor que votar Convergència Democràtica en aquest context.
El candidat maresmenc de Convergència al Congrés, el malgratenc Jofre Serret, va afegir-se a les nombroses veus que exigeixen la dimissió de Fernández Díaz, que hauria conspirat per trobar dades comprometedores sobre polítics d'esquerra i de Convergència Democràtica.
Aquest senyor ens trobem que és el líder del Partit Popular a Catalunya i que, a més, doncs, pretén continuar encapçalant aquesta llista i no pretén dimitir. I, per tant, demanaríem aquesta dimissió total quan, com dic, això en un país normal, doncs, no passaria, hauria estat cessat automàticament del càrrec.
Convergència espera sortir reforçada de les eleccions generals, per això fa una crida al vot. I aquest diumenge 12.547 calellencs estan cridats a les urnes per les eleccions generals al Congrés i també al Senat. A Calella hi haurà 5 col·legis electorals amb 19 meses. Són els de l'Escola Pia, la Fàbrica Llobet Guri, l'Ajuntament Vell i els dos edificis de l'Escola Freta. Obriran portes a les 9 del matí fins les 8 del vespre. L'Ajuntament de Calella estarà obert tot el diumenge de jornada electoral per oferir informació al ciutadà. Estem a les portes de les últimes hores de la campanya electoral. Avui volem mirar-la des del punt de vista més analític i reflexiu, amb una entrevista del nostre company Oriol Leo a Jordi Prió, que és membre de l'Associació de Comunicació Política d'Espanya.
Analitzem les eleccions generals d'aquest diumenge des del punt de vista d'un analista com Jordi Prió, de l'Associació de Comunicació Política d'Espanya. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Oriol.
Doncs, Jordi, ens hauria de començar parlant de la participació o de l'abstenció, perquè no sé si aquest pot ser el principal titular que tinguem diumenge a la nit, Jordi.
Jo crec que no, Oriol, crec que no, perquè hem de diferenciar dues coses importants. Una és la desafecció que existeix i és molt alta en referència a la política, i l'altra la desmobilització, que crec que segueix sent molt baixa. Actualment a Espanya hi ha una gran mobilització i un gran interès envers la política. Per tant, suposo que les xifres de participació no crec que variïn gaire del passat 20 de desembre.
El fet de que sigui aquest cap de setmana llarg aquí a Catalunya, Sant Joan, que a més a més farà molt bon temps, pot influir o pot condicionar-ho d'alguna manera?
Crec que sí, crec que pot influir, sobretot com deies aquí a Catalunya i a les zones on Sant Joan és una festa més arrelada, però també és cert que, si no recordo malament, hi ha una xifra de vots per correu demanats molt més alta que el passat desembre, per la qual cosa potser hi ha gent que ja ho va demanar en funció dels seus plans de cap de setmana, i crec que sí que és una mala notícia que caigui en pont, com bé dius, però no crec que sigui alarmant.
També hi ha la qüestió dels possibles resultats. Parlem d'una repetició d'unes eleccions que es van produir el 20 de desembre. En 6 mesos la gent ha canviat d'ideologia i, per tant, pot ser que canviï el seu vot?
Canviar d'ideologia en 6 mesos és complicat. Hi ha gent que no canvia en tota una vida, per tant, en 6 mesos resulta complicat. Sí que hi ha un moviment interessant, que és el de la Unió d'Izquierda Unida amb Podemos, que és el més rellevant en quant al panorama electoral, i crec que per aquí vindran els canvis com tothom vaticina, però no crec que hi hagin uns canvis extremats en quant a, per exemple, PP, Ciutadans, PSOE sí que baixarà una miqueta segurament, però no crec que siguin uns canvis més enllà de la importància d'aquesta unió entre les dues forces, que fa molt més útil el vot al partit d'Esquerra.
Per tant, si res canvia en quant a resultats, o canvia poc, hem de pensar ja en unes terceres eleccions perquè tampoc hi haurà acord, o creieu, des del punt de vista més analista, que aquesta vegada sí que pot ser que es formi govern?
Els que vivim de la comunicació política i de l'anàlisi no posem mai el crit al cel per unes eleccions, però sí que ho veig realment, realment complicat, i per poc que es pugui, jo crec que sigui un bloc d'esquerres o sigui un bloc de dretes, sí que hi haurà govern, tinguem en compte que sempre hi haurà uns 20-25 diputats que ballaran en funció dels partits més nacionalistes bascos, catalans, etc.
Parlem també d'aquesta campanya electoral, perquè estem ja al final, demà és dia de reflexió, han passat segur moltes coses, cadascú segons la seva tendència política pot haver-se fixat més en unes o en unes altres. Des del vostre punt de vista, des de més l'anàlisi, més la reflexió, quins han estat aquells aspectes o aquelles qüestions que creieu que han marcat aquesta campanya?
Bàsicament, m'ha sorprès personalment la poca rellevància dels temes realment importants. Sí que es parla de corrupció, però és un tema del que es parla els últims anys, sí, i no s'ha parlat molt poc d'atur, de la qüestió catalana, de la qüestió de l'economia global. S'ha fet una campanya més aviat a atacar punts més particulars i més específics. Sí que en aquest sentit m'ha sorprès això, l'absència dels temes importants, i el que hem vist bàsicament és un intent dels partits d'establir el seu marc ideal en la ment de la ciutadania.
Això pel que fa a la campanya política, que els ciutadans de peu la intentem seguir, i et volia preguntar també, Jordi, per als inputs que rep el ciutadà de peu quan surt al carrer d'aquesta campanya. No sé si hi ha unes dates darrere que ho puguin demostrar o no, però la sensació és que hi ha hagut menys campanya visual, menys cartells, menys pancartes, menys propaganda. Això ha estat així?
Crec que no ha estat així, però també crec que hi ha un fet, que és que la ciutadania anys enrere no estava acostumada a veure política 24/7, com es diu col·loquialment, i ara portem molts mesos amb cartells. De fet, és que hi ha molts cartells que ni se van acabar de treure del desembre i ja han servit per pel juny. Crec que no, crec que la força mediàtica ha sigut més o menys la mateixa. El que passa que ja vivim en una societat de la informació contínua i que la política és un dels plats principals, i estem consumint tanta política i tanta informació política que no ens n'adonem tant del canvi entre un període no d'eleccions, de legislatura normal i corrent, i la campanya pròpiament, que pot durar pocs mesos.
Doncs diumenge seran les eleccions estatals. N'hem fet avui una anàlisi del que poden donar de si aquestes eleccions i del que ha donat de si també, evidentment, aquesta campanya, i ho hem fet amb Jordi Prió, de l'Associació de Comunicació Política d'Espanya. Jordi, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Oriol.
Les eleccions generals del 26 de juny a Ràdio Calella Televisió.
Altres qüestions, deixem el bloc electoral. Els alumnes del Centre de Formació Permanent Francesc Grau i Viader també han acabat el curs, en general amb bona nota. Així ho ha dit la tinent d'alcaldia responsable d'Educació, Núria Parella, en una entrevista al programa Bon Dia. Ha tingut unes 220 persones matriculades que han accedit als 6 cursos que ofereix el recurs municipal, que també està subvencionat per la Diputació de Barcelona. Aleix Duran.
Parella ha subratllat el caràcter divers de l'alumnat, de diferents edats i procedències. Són majoritàriament joves els que realitzen els cursos per treure's el graduat en educació secundària o els que es preparen per les proves d'accés a la formació de grau mitjà i superior. Un 85% d'alumnes els superen amb èxit i això té una conseqüència que ha posat de relleu la tinent d'alcaldia d'Educació.
Penseu que en aquestes proves de cicles que estan adreçades sobretot a gent jove, tenim uns 50 matriculats i vol dir que totes aquestes persones se reincorporen al sistema educatiu, que són gent que ja l'havia abandonat.
Per contra, el perfil d'alumnes per als cursos d'iniciació al català o a la informàtica, que també disposa de 2 nivells, són gent gran. Sovint persones que no van poder estudiar quan eren joves i que aprofiten per posar-se al dia en coneixements. El Centre de Formació Permanent Francesc Grau i Viader també contribueix a la tasca d'integració dels nouvinguts. Se'ls ofereix el que s'anomena formació instrumental. Aprenen a llegir, a escriure i fer càlculs elementals.
És una feina de, jo diria, de formigueta, però una de les més satisfactòries. Penseu que acaben fent uns treballs molt ben fets i que això a la gent la motiva molt, i després segueixen fent cursos, segueixen aprenent a català, o sigui que comencem per l'alfabetització, però són gent que segueixen al centre molt de temps.
L'oferta formativa del centre es mantindrà de cara al curs vinent, pel qual les matrícules s'obriran al setembre. Amb tot, durant el juliol encara estarà funcionant per donar informació i assessorar a futurs alumnes.
Està bé que la gent vingui i els explico una mica, i a vegades, doncs, segons el nivell que ells t'expliquen, els orienten cap a un curs o un altre. I per fer les proves d'accés a cicles formatius hi ha una prescripció al juliol, tot i que les matrícules són al setembre, perquè a vegades, doncs, sí que ens hem trobat que algun curs ha quedat molt ple.
Parella ha ressenyat la tasca de l'equip de docents del Centre de Formació Permanent, la qual cosa contribueix a la implicació de l'alumnat durant el curs. Mostra d'això, ha dit Parella, és el baix nivell d'absentisme que s'hi registra, tot i tractar-se d'una formació voluntària.
És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornarem amb més notícies aquí al 107.9 de la FM. Serà dilluns a partir de les 8 al Bon Dia amb Sònia Montanyola. Fins llavors podeu seguir informats al portal radiocalella.cat. Bona revetlla i també bon i llarg cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.